Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts, estimats oients, una vegada més amb vosaltres, i aquesta vegada tenim en compte que està arribant l'estiu i tots volem anar a la platja, les senyores volen posar el biquini i tothom se preocupa del pes. Per aquest problema de la dietètica i nutrició hem portat a una experta, la senyora Caterina Santamans, diplomada en la Universitat de Barcelona, al centre CESNIT de Dietètica i Nutrició Humana, màster en obesitat i trastorns del comportament alimentari i màster en nutrició i metabolisme. Benvinguda, amiga Caterina.
Hola, bona tarda.
Ens parlem de tu.
Sí, i tant.
Com sempre. Doncs moltes gràcies per estar aquí. En fi, tenim moltes preguntes per fer i ja anem al gra, però digue'ns primer què vol dir CESNIT, aquesta paraula tan tècnica.
CESNIT és Centre d'Estudis Superiors de Nutrició i Dietètica. Avui en dia no existeix. I va ser el primer centre, abans de que s'homologués la carrera, que va fer formació superior en dietètica i nutrició. O sigui que té una antiguitat, de 20 i pico d'anys.
Ella exerceix consulta privada des del 2004, fa ja 14 anys que aquest proper estiu, des de la votació d'ajudar a millorar la salut dels seus pacients, també imparteix cursos d'educació alimentària per públic de tota edat a partir de 10 anys. On imparteixes aquests cursos?
Normalment contacto amb ajuntaments i jo formulo un curs i si me l'accepten, doncs imparteix aquest curs d'educació nutricional per a tots els públics. Llavors, per exemple, he acabat a Cambrils, al Centre Cultural de Cambrils, un de molt interessant que es deia Aprima't gaudint del menjar. Molt amè.
Preguem que tothom tingui paper i llapis, paper i bolígrafo, perquè llavors tenim les dades d'ell, el telèfon partint del seu contacte, i si algun ajuntament interessa fer aquests cursets, ho podrà fer. Als col·legis seria interessant que es parlés de la dietètica?
Sí, de fet cada cop es fa més. Per exemple, en l'escola que va el meu nen, que té 5 anys, s'ha passat una enquesta alimentària pels pares, es treballa al menjador per perfeccionar els menús, es fan tallers, a vegades a les classes es parla sobre això, la classificació dels aliments, i trobo que cada cop es treballa més i cada cop hi ha més bona, molt més bon coneixement en aquest aspecte.
Què opines dels aliments que estan de moda, en fi, aquests actuals que últimament, no ho sé, no acaben de ser els adients per les persones? Què opines?
Bueno, el tema és que, clar, va per èpoques. Resulta que es fa molt famosa la chia i llavors tothom menja chia a quilos i potser deixa de menjar altres aliments que li són propis i tradicionals per ells.
Explica què és la chia, que molta gent potser no ho sap.
La chia ve de l'Àsia i s'ha venut com un superaliment. És una fruita, normalment es ven dessecada, com si fos una pansa, té un gust així una mica àcid especial, i llavors s'ha vengut com si fos un superaliment quan nosaltres tenim, doncs, per exemple, les llenties de tota la vida, o tenim tots els cítrics del món, som una zona amb unes fruites fantàstiques, amb verdures variades, i ens anem a buscar un aliment que pot ser molt fantàstic, però que no ens és propi de la nostra cultura ni del nostre metabolisme, i la chia no en té cap de problema, però a vegades és això, ho substituïm per aliments que són quotidians nostres, que els deixem de prendre i llavors prenem només aquest aliment o certifiquem d'altres aliments.
A què opines d'aquests règims que es fan traient la llet i derivat de llet, iogurts, formatge, kèfir i altres tipus?
Doncs mira, trobo que són molt perillosos. La llet de vaca s'està criminalitzant moltíssim en pro a llets vegetals. I això no ho diu mai ningú, que les llets vegetals, per molt que tinguin el mateix contingut en calci, el calci vegetal s'absorbeix molt poc i s'aprofita molt poc. De manera que per fer una proporció, el calci que et proporciona un got de llet vindria a ser 2 gots i mig de llet vegetal. Llavors, què passa? Doncs que ens trobem que hi ha molta osteoporosis i molts problemes relacionats amb el calci. El Col·legi de Dietistes de Catalunya, el CODINUCAT, ha fet tota una exploració científica de tots els estudis científics que avalen com els làctics, sobretot els fermentats, per exemple, iogurts o kèfirs, són molt saludables, i la gent que cobreix les necessitats de calci animal, aquest calci de bona biodisponibilitat, de manera sobrada, correcta, tenen menys risc de diversos càncers. I això no es diu mai. Sempre es diu que la llet de vaca és el dimoni, quan la llet de vaca val, té un percentatge de greix animal, però és que és un 3%. De manera que és un calci meravellós, molt necessari, molt important, que s'està substituint per llets vegetals amb, una, amb un calci molt menys aprofitable.
O sigui, estàs en contra d'aquest règim a base de treure tot el tipus làctic.
Sí, perquè és, jo, per exemple, me'n recordo una pacient que em va venir fa anys, deu fer 8 o 9 anys, una noia que tenia 19 anys i feia un any i pico que havia anat al metge, li havia dit que tenia intolerància a la lactosa, i llavors va anar a un naturòpata. Amb tots els respectes als naturòpates, jo vaig començar estudiant naturopatia, el primer any vaig estudiar naturopatia, llavors em vaig passar la carrera de dietètica i nutrició a la universitat. Llavors, li va treure absolutament tots els làctics, no li va donar unes alternatives suficients, i aquesta noia havia perdut dents ja. És que li estaven caient les dents, tenia osteoporosis als 19 anys.
A què opines d'això que últimament es fa proves, que inclús fan nutricionistes, proves d'intolerància, de dir, bueno, tu no et va bé menjar aquest producte, tu tampoc aquest. És real això? Funciona? Té estudis efectius, o és una cosa que s'ha tret sense massa...
Doncs, per desgràcia, no té consistència científica. Me'n recordaré sempre l'últim màster que vaig fer a la Universitat Rovira i Virgili, vam fer immunologia, perquè aquests estudis es basen en una reacció de les defenses en contra de cada aliment, i això no existeix. Jo li vaig preguntar en una classe i es va enfadar. És una catedràtica en immunologia, és la cap d'immunologia de l'Hospital Sant Joan de Reus. Es va enfadar d'una manera, va dir que era una vergonya, perquè són tests que normalment són molt cars, valen a vora 300 euros i no tenen consistència científica.
Bueno, hi ha farmàcies que hi van dietistes i ho fan per 60 euros.
No sé si doncs mira, deu ser de low cost.
De fa poc. Què opines del règim que va fer la Rocío Carrasco, la filla de la Rocío Jurado, que havia el règim de la carxofa, que es va fer molt famosa fa temps. Digue'm la teva opinió.
Mira, tots els règims que es basen en un aliment, en un sol aliment, i que tenen molt poca varietat i que són molt estrictes, sempre són perjudicials, perquè el pes es tracta de perdre'l en greix, no mai perdre'l de musculatura ni molt de líquid, que això pot ser molt perillós pels òrgans vitals. Llavors, mai de la vida hem de fer un règim que t'obligui a menjar un sol aliment durant molts de dies i pràcticament no tenir varietat d'aliments, perquè tindràs dèficits nutricionals molt importants a les 24 hores, fins i tot.
Ens parla de que barrejar els aliments és el que fa que les persones s'engreixem. Això és el que es diu normalment. Quina opinió tens?
Doncs mira, normalment és al revés. Som éssers omnívors, que vol dir que no és que podem menjar de tot, és que hem de menjar de tot. I tenim un sistema preparat per, en cada digestió, barrejar diversos aliments. El que no s'ha de fer és barrejar, per exemple, molts de greixos amb sucres, perquè allò es potencia molt la fabricació de greix corporal les següents hores per una hormona que es diu insulina. Però barrejar el que són els farinacis amb uns proteics, amb vegetals, amb llegums, és molt important. També és molt important la manera com ho mengem. I mastegar, per exemple, no ho fa pràcticament ningú, tothom som engullidors.
Una de les preguntes que volia fer, és molt important mastegar perquè es fa una bona digestió?
És molt important per fer una bona digestió, perquè salivar s'aconsegueix sobretot mastegant, fa que fabriquem saliva, i la saliva li diu al cervell que estàs menjant molt i que t'estàs atipant molt. Per tant, la mastegar és saciant i controla molt les quantitats que menjarem. I també controla la sensació de plenitud, de manera que, havent mastegat, ens sentim plens abans i facilitem la digestió posterior. Molt important. De fet, s'està veient que a llarg termini la gent engullidora que mastega poc té un risc de càncer d'estómac molt augmentat. I això s'està dient poc, ara es començarà a promoure, però el tema del menjar tranquil és molt important.
Llavors, normalment, quan hi ve un pacient allí a la teva consulta, de forma general, perquè, clar, si ara ho expliquem aquí tot, podem estar una hora, A què aconselles que faci? Quin tipus de dieta normalment pesat, el menjar, un tipus determinat?
Home, mira, per començar, clar, la primera visita, de fet, és una hora perquè faig un historial molt extens. Què li agrada, què no, si té ansietat de menjar, els horaris de feina, la família, qui cuina, qui compra, etc, etc. Llavors, es personalitza molt dintre de que tothom ha de fer una dieta equilibrada. Vol dir que mengi de tot, que mengi variat, que mengi sovint, que no passi gana, es personalitza molt. El tema de pesar els aliments, hi ha pacients que m'ho demanen. Jo no sóc gens partidària perquè és molt pesat, o sigui, fa molta mandra. Com a molt, els hi dono una mesura casolana, un cullerot i mig. I llavors, dic, aproximadament han de ser aquests grams. Prova un dia, dos, i agafa la mesura del teu cullerot. I prou. No pesar cada dia perquè es fa molt esgotador.
Passen gana, normalment, amb el teu règim?
La primera frase que els hi poso a mà és està prohibit passar gana d'estómac, perquè han de saber distingir la gana física de la gana psicològica. I la gana física està totalment prohibida. La gana psicològica va i ve segons les sensacions emocionals o el moment emocional que està vivint la persona. Però també hi ha eines per això.
El que passa és que la persona com més menja, més gana té. I com menys menja, menys gana té.
Bueno, això és el perfil de l'obès. El prim, com més menja, menys ganes de menjar té i llavors es queda empatxat. En canvi, l'obès li passa que quan més menja, més el cervell més li demana que li segueixi donant un plaer bàsic com és el menjar.
Què opines del tipus de menjar vegetarià o vegà? Què et sembla?
Doncs és un tipus d'alimentació que pot ser molt vàlid si es fa molt ben fet. De fet, he tingut molts pacients obesos, perquè no és un tipus d'alimentació gens baixa en calories, entre la xocolata, entre les patates de bossa, entre els fruits secs, entre molts aliments hipercalòrics. Llavors, a més, costa aconseguir una proteïna, que és el que tindríem del tall, carn i peix i ou, això no ho tenim, i llavors costa molt aconseguir aquesta proteïna que és bàsica per tenir una bona musculatura. I llavors em trobo molts vegans, que no és el mateix que vegetarià, a vegades molt més estricte, que els hi falta molta musculatura però no arribar a aquesta proteïna perquè no tenen la proteïna animal i no fan les combinacions d'aliments correctament.
Aquí vam tindre una de les convidades, la senyora Eva Jaén Alfonso, campiona d'Europa i del món de culturisme, i ens va dir que lo important era menjar poc i sovint. Mm-hmm. Estàs d'acord amb això?
Sí, és molt bona tècnica, perquè llavors normalment no es passa gana, el cos, ella, clar, era una deportista d'èlit i feia moltes hores d'exercici al dia. Llavors és molt important que el seu organisme, òrgans, múscul, vagi rebent energia sovint. Però quotidianament això es pot fer. Una de les pautes més importants és no passar més de 3 hores, 3 hores i pico sense menjar. Això és molt important per regular la gana i per tenir un metabolisme saludable.
Al consulta venen més dones que homes, o més homes que dones, o parts iguals?
Per desgràcia encara venen moltes més dones que homes, molt més, posaria 4 i 5 vegades més, pel tema estètic, per desgràcia.
Sí, però les dones normalment, al tindre crius, tenen més tendència a tindre obesitat.
Sí, és que la dona... El ser humà en general, però la dona està feta per engreixar-se, és com una mena de maledicció que tenim, perquè clar, el ser humà ha passat fam milers i milers i milers d'anys i com a mecanisme de defensa, quan hi ha un excés d'alimentari, ho guarda automàticament passant-ho a greix. No? Llavors, què passa amb les dones? Les dones tenim diverses fases de la vida en què fabriquem greix nou i cèl·lules guardadores de greix, que es diuen adipòcits, nous. I una és l'embaràs. Llavors, per això és tan important no guanyar molts de quilos a l'embaràs, perquè sempre queden els 3 o 4 quilos de propina.
També venen infants a la consulta?
Per desgràcia en venen pocs. Jo no hi ha una especialització en això, però és com si estigués una mica especialitzada en això, perquè vaig fer les pràctiques que a la meva carrera eren de 4 mesos en clínica, en pediatria. I m'agradaria molt, n'he tingut pocs, tinc adolescents, però infants en tinc pocs, perquè normalment ho porta molt el pediatre, i és una llàstima perquè són el futur i és molt, molt important tenir un pes correcte durant la infància i fins a l'adolescència.
Hi ha més pacients bulímics que anorèxics?
Bueno,
explica una miqueta què és bulímia i anorèxia perquè la gent ho sàpiga.
Mira, la bulímia és un trastorn de comportament alimentari que es basa en que fas un afartament, que fins aquí seria trastorn per afartament, però llavors et purgues. Et purgues vol dir que fas una compensació molt agressiva, sigui en vòmit, sigui en fer un exercici compulsiu de molta intensitat durant 2-3 hores. Un afartament ha de ser molta quantitat de menjar en poc temps. Hi ha bulímiques que es mengen les magdalenes en paper o es mengen les pipes amb closca quan tenen un brot molt, molt intens. I llavors, si no hi ha purga, no és bulímia. És trastorn per afartament.
I l'anorèxia?
L'anorèxia és tot al revés. L'anorèxica es veu sempre es veu obesa i no té límit en el sentit que es vol aprimar. És igual que pesi 40 quilos, que en pesi 37, té fòbia al menjar, té pànic al menjar i té pànic a pesar un pes normal.
La propera pregunta, o les properes preguntes, te podries allargar moltíssim, però que el programa té un límit de temps, jo voldria que cada paraula que et, et diré, que ens ho facis d'una forma breu, ens expliquin què és aquesta paraula. La paraula dismorfofòbia.
Dismorfofòbia?
Perdó, dismorfofòbia, sí.
Sí, dismorfofòbia és la típica obsessió per una part del cos que no suportes. Per exemple, tinc les cames molt primes i no ho superes i canvies la teva manera de vestir perquè no es vegin les cames, per exemple, en qualsevol altra part del cos.
I la megarèxia?
La megarèxia i la fatorèxia és el mateix, són sinònims, ha evolucionat el nom, són persones que estan obeses i ells, per autoenganyar-se, diuen que estan sans, vigorosos i formosos i que estar obès és un sinònim de salut i vigor i llavors mengen per mantenir aquesta obesitat.
La vigorèxia?
La vigorèxia són aquelles persones obsessionades en estar en forma, en tenir els músculs en forma, en tenir un bon rendiment físic, en marcar múscul.
Ortorèxia?
L'ortorèxia, cada vegada més creixent, són els obsessionats amb dieta saludable. Miren tots els additius dels aliments, miren l'empaquetat, miren tots els components, si tenen sal, estan obsessionats amb menjar saludable.
He llegit i m'he informat que arreu del país hi ha milions de persones que són megarèxios, és veritat això o no?
Jo me n'he trobat pocs a la consulta, perquè és algo molt estrany. El que passa normalment no s'expressa. És aquella persona que dius, home, a nivell quotidià et sobren 10 quilets, o què dius, si estic fantàstic, és tot múscul. I li veus una panxa i dius, mare, i ells mateixos es deformen la visió de la realitat.
Com que tothom que vol fer règim o vol començar el règim ho veu un miata negre, podem posar una cançó que digui Black is Black. Los Bravos. Los Bravos, dels anys 60-70. El seu cantant Mike Kennedy, alcoholitzat més d'una vegada i encara va cantant. Continuem parlant amb la Caterina Santamans, que ens diu moltes coses sobre el tema de nutrició i seguim parlant amb ella perquè tenim moltes preguntes per fer i el temps ens apreta. Què és l'obesitat mòrbida i quins són els seus símptomes?
L'obesitat mòrbida és una obesitat que vol dir que són molts de quilos. El diagnòstic bàsic és l'IMC, que es relaciona, és pes per la teva superfície, o sigui, pes per estatura al quadrat, ha de passar de 40. Vol dir que normalment són persones que pesen més de 120-130 quilos i es considera una alteració de la salut molt greu, amb un pronòstic que es diu comorbilitat, o sigui, de malalties associades molt important, amb un risc cardiovascular molt important, amb un desgast d'articulacions molt important, etc. I són persones que tenen una esperança de vida molt més curta i amb molta problemàtica.
I de persones així en venen moltes a la consulta?
No, en venen poques perquè normalment són aquelles persones que han anat arrossegant una obesitat creixent durant molts d'anys i quan arriben a aquest punt ja estan en tractaments especialistes que estan plantejant si fan una operació quirúrgica.
Llavors, les persones que venen a la consulta, totes tenen alguna cosa de colesterol, de diabetis o àcid úric?
No, perquè jo també porto esportistes, porto intoleràncies, porto fins i tot persones que estan fent una quimioteràpia per un càncer, porto embaràs per fer un embaràs saludable. No, fins i tot hi ha algun perfil que això, sobretot que la gent no s'autoenganyi, però hi ha algun perfil de sobrepès, no en obesitat, però en un sobrepès, d'una persona amb sobrepès de tota la vida sa, és a dir, no té cap mena d'alteració ni tan sols de la tensió arterial, ni de colesterol, ni de res.
Quants tipus de diabetes hi ha? N'hi ha un només o n'hi ha diversos?
N'hi ha diversos. Dos són els principals, que són la tipus 1, que és l'obesitat que és genètica, que no es relaciona amb l'obesitat normalment i que apareix normalment abans dels 18-19 anys, abans d'acabar el desenvolupament. Tant pot aparèixer als 5 anys com als 15. Això va marcat genèticament i són persones que han de punxar-se insulina des d'un primer moment perquè el seu pàncreas no pot fabricar la insulina, que és l'hormona per poder gestionar el sucre a la sang. I l'altre és el tipus 2, que està relacionat al revés. És per culpa normalment d'una obesitat o un sobrepès amb una massa greixosa, un tant % de greix elevat en el cos, que fa que el cos no respongui a la insulina. I la insulina, que fa que el sucre passi de la sang a dins de les cèl·lules per donar-los energia, aquestes cèl·lules no llegeixen la insulina i no poden captar aquest sucre que es manté alt i llavors a vegades es perd pes i es corregeix moltes vegades i a vegades es comença amb medicació de pastilla i si degenera doncs llavors amb insulina punxada.
A pesar de que tu no ets ginecòloga, vull fer un comentari. Hi ha una persona que coneixo, una senyora, que va tindre diversos aborts i no li solucionava el problema. I va anar al metge, un metge més bo, i li va dir que vostè té sucre quan està embarassada. Llavors va donar una indicació cada dia i quan va acabar l'embaràs ja va tindre. Això t'hi has trobat amb una cosa...
Sí, això és diabetis gestacional.
Només ser diabètica o estar embarassada.
Sí, sí, això és diabetis gestacional, que és totalment diferent, seria un tercer tipus, és veritat, no m'he descuidat. Doncs la diabetis gestacional sí que és veritat que no hi ha risc d'abort, però també hi ha un risc, normalment la diabetis en gestació va associada a una dieta molt estricta, que jo a vegades no comparteixo, perquè en termes una mica més mitjos es pot aconseguir controlar bé la insulina, que s'associa a nens molt grans perquè estàs sobrealimentats, com que tens el sucre alt en sang, el fetus té moltíssima energia i es fan nens de 4 quilos i mig, que pot ser un part de llavors de risc.
L'estrès i l'ansietat produeixen més gana?
Depèn de les persones. Sí, normalment sí, o si més no alteracions de la gana. Hi ha gent que amb estrès o ansietat és aquelles persones que a mi se'm tanca l'estómac i és que em resulta impossible menjar, fins i tot tinc una sensació de nàusees, i són persones que perden pes no de greix, sinó que es consumeixen. Perden musculatura perquè en el cervell només pot cremar sucre, aquesta glucosa, no pot cremar greix. Això és molt important que els oients ho tinguin en compte. El cervell no pot cremar greix. Si no li dones aquesta glucosa, aquesta energia, perquè per ansietat no pots menjar, llavors es veu obligat a menjar múscul. Per tant, es consumeixen, no s'aprimen, perquè aprimar-se és perdre greix. Hi ha persones que amb ansietat i estrès mengen sense control. Tenen afartaments, tenen desordre, coses que normalment no els agraden, els hi venen molt de gust, tenen antulls, que són els antojos... I llavors són persones que en èpoques d'estrès poden posar ràpidament en un mes 4-5 quilos de greix corporal.
Què opines de les pastilles que es promocionen per la televisió i els metges els recepten, que cremen les grasses?
Doncs que han d'estar homologades amb un registre de sanitat perquè hi ha algun metge, i no diré noms, però hi ha algun metge que les dona amb alguna farmàcia que els hi formulen com ell diu, i clar, porten hormones de la tiroides, porten diurètics molt agressius, i he tingut pacients que han vingut rebotats d'una dieta amb pastilles d'aquest estil que tenen fins i tot algun dany renal perquè han pres la medicació aquesta i és una medicació agressiva. S'ha de pensar que el que farem és menjar fins al dia que morim, menjarem cada dia de la nostra vida. Per tant, el que és més important és reeducar i poder gestionar i ser conscients de la nostra manera de menjar i quina problemàtica tenim. No solucionar-ho amb una pastilla que no podràs estar prenent aquella pastilla a llarg termini perquè serà perillós i a més no hauràs après a menjar correctament.
O sigui, no és partidari aquestes pastilles.
En absolut. Tot i que hi ha cremadors de greix de plantes estudiades científicament i sense efectes secundaris. Però sempre són una coajuda d'un 5-10% del pes perdut.
Hi ha dietistes que apliquen unes corrents al ventre. Què opines també d'aquest tema?
Bueno, seria més un... Són dietistes que normalment treballen amb associació de... amb un centre estètica o amb un esteticient que coneix aquestes tècniques. Doncs em sembla bé si és això, si hi ha una reeducació alimentària, perquè és el mateix. He tingut pacients que s'han fet fins i tot liposuccions, que és una intervenció quirúrgica estètica, i clar, els hi han extret 15 quilos de greix i al cap d'un any i mig han tornat a ingerir un excés com per fabricar 15 quilos de greix. I una liposucció, per exemple, és algo molt agressiu, és una mica una carnisseria. Llavors, si no reduques i si no afrontes el que tu et passi amb el menjar, digue-li ansietat, digue-li ingesta nocturna, digue-li desordre, digue-li caos, serà un pedaç, serà una solució només temporal.
I aquestes faixes al ventre, que són calentes també per reduir l'estómac, fan efecte o no?
Sí, però bueno, ajuden a que el greix s'estovi, el greix és termosensible, i ajuden que el greix sigui més accessible, el greix que està més enquistat, però és el mateix, tu necessites que el cos, gràcies a l'alimentació que fas, li diguis que cremi aquest greix.
Les operacions de reducció d'estómac tenen contradiccions?
Sí.
Les aconselles?
Bueno, és que hi ha vegades que no hi ha més remei. Això s'acostuma a fer, de fet, això si es fa a la sanitat pública, que és on s'hauria de fer, es fa amb un criteri molt estricte d'obesitat mòrbida, aquelles obesitats tan greus que dèiem, i quan s'ha intentat fer dietes i pautes d'aprimament que no han fructificat perquè el pacient psicològicament no és capaç, de manera que els metges es veuen obligats a reduir, a tallar l'estómac a una mida d'un iogurt. De manera que aquestes persones no poden menjar grans quantitats. He de dir que sí que tenen efectes secundaris, han de punxar-se vitamina B12, hi ha diferents tipus d'intervencions, unes són més agressives perquè també tallen part de l'intestí, d'altres no tant, però he de dir que les intervencions quirúrgiques que redueixen l'estómac o tallen intestí, mida ruix, hi ha diverses, gran part d'aquests pacients es veu que es fa un seguiment i als 5 anys han après a recuperar el pes. Imagineu-vos l'alteració psicològica, pràcticament psiquiàtrica.
Coneixo persones que els hi ha passat.
Que aprenen a menjar aliments que molt poc engreixen molt. Digue-li, per exemple, un fruit sec, que és molt saludable si es menja en mesura, o una xocolata que amb molt poca quantitat, i els hi cap perfectament a l'estómac, acaben augmentant les calories que ingesten i, per tant, acaben recuperant el pes havent passat una intervenció important.
Ens podries dir que és la pilota gàstrica, sí, i quines conseqüències pot tindre?
Sí, el valor gàstric és una intervenció molt menys agressiva perquè no t'han de tallar, diguem-ho així, no es fa servir el bisturí. T'introdueixen en una sonda, un globo, que té un líquid a dins, per si mai rebentés aquest globo, tu veuries que fas urines de color blau, que és un tint que no és tòxic ni molt menys, i aquest globo te l'inflen perquè se t'ompli l'estómac i tu tinguis l'estómac ple. Què passa? Que tu t'aprimes perquè no pots menjar i no pots omplir aquest estómac, però un bon dia et treuen aquest valor. I quan et treuen aquest valor trobes que tu tens un estómac normal on hi tornen a cabre 3 plats de menjar. De manera que és el mateix. Si psicològicament no tens una fortalesa i no s'ha treballat molt i no tens un recolzament, recuperaràs molts de casos. De fet, en la majoria recupera el pes perdut a llarg termini.
Com que el fer exercici és molt important, poseu una miqueta de música per fer un parèntesis, a veure si us agrada la música de Mark Ronson i Bruno Mars, Up Top Hunky.
This hit the ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. I called the police and the fireman, I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn. I'm bad about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch.
Caterina, ens podries dir com poden parlar amb tu, com te poden localitzar, com van demanar hora?
Sí, jo aquí a Reus, aquí a Cambrils, mare de Déu, aquí a Valls, es nota que visito diversos llocs de la província, oi? Doncs aquí a Valls visito a la farmàcia Vial Rull, al carrer Abat Llor, poden dirigir-se allà, i si no el meu telèfon mòbil és el 636-089838, normalment el tinc en silenci perquè al tenir criatures petites, doncs em va molt més bé contactar per WhatsApp, i llavors els hi donaria cita en el moment que en tingués un forat.
Val. Què els diria a les persones que han anat amb altres professionals, ho han provat tot, ja estan cansats de fer règims i no tenen solució i un dia la venen a veure?
Doncs que si em venen a veure és que potser creuen que sí que tenen solució. I està molt bé perquè no s'ha de perdre mai l'esperança i s'ha de tenir més autoconfiança. Llavors, potser no ho han provat tot, o potser no han tingut un seguiment que els hi ha encaixat amb el seu caràcter, o potser no s'han trobat amb algú que hagi tingut l'empatia necessària, o potser no era el bon moment. Però mai s'ha de rendir en els temes de salut, perquè en realitat és un tòpic, però és que és el més important.
Parlem de les persones enganxades al xocolata, als fruits secs, als sucs de fruita dels supermercats, al pasteler industrial, la convencional i embotits, etc. Mm-hmm. Això és un tema que és per parlar.
Mm-hmm.
Ingerir molt líquid mentre es menja engreixa, és bo, és dolent? Què aconselles?
No, l'aigua no engreixa perquè l'aigua no es pot transformar en greix, és impossible. Llavors, aquí hi ha diverses teories. Jo no, el que he observat en consulta i el que de fet també està estudiat és que el líquid omple en el moment que menges. Per tant, et pot ser un saciant. Si veus que estàs menjant compulsivament, fer una pausa i beure un bon glob d'aigua et pot resituar i a més en aquell moment t'omple l'estómac. Amb el tema que deies abans de la bolleria industrial, la gent que està enganxada, hem de ser molt conscients que hi ha una hormona pel dolç, una hormona pel salat, llavors hi ha persones que són més del dolç o més del salat, però sempre és associat a greix perquè el greix dona plaer. Només l'entusitat a la boca dispara diversos neurotransmissors que ens està donant plaer, però com podria ser pràcticament una droga o una nicotina. Llavors són estímuls molt potents, per tant l'estereotip en salat seria un formatge o un fuet, que és un greix amb sal, o una patata de bossa, que a més són molt cancerígenes, o en dolç seria la xocolata o la bolleria.
La xocolata reconselles millor la negra, no?
Sí, engreixa exactament el mateix, però és més saludable, té més antioxidants, i els pacients que em diuen, jo a vegades tinc necessitat de xocolata, els dic, si tu pots controlar la quantitat, es negocia. No m'agrada gens ser prohibitiva, m'agrada més trobar termes mitjos en què a aquell pacient li estalviarem el patiment de dir, jo necessito ara mateix menjar xocolata i ho tinc prohibit, perquè quan ens agafa un desig així, el que passa és que el anem acumulant i acabem menjant-nos una rajola al cap de 3 dies.
És bo prendre una mica de vi negre, vi blanc, o cervesa amb alcohol o sense alcohol?
Aquí hi ha controvèrsia, tot i que, a veure, l'alcohol mai es pot recomanar, perquè és un tòxic. El que sí que jo faig és que hi ha begudes alcohòliques, sobretot l'estrella és el vi negre, molt rica en antioxidants i en protectors cardiovasculars, com és, per exemple, el resveratrol, que és el que dona el color, aquests polifenols donen color al vi negre, no? Llavors, què passa? Que si un pacient em ve i resulta que fa mig gotet de vi negre a l'hora de dinar, jo no li trauré, perquè segurament li puc solucionar el problema de salut que tingui, o de sobrepès, o sense haver-li de treure aquest mig got de vi, no sé que hi hagi un problema hepàtic.
O sigui, prendre un vas de vi tampoc no és tan malament mentre menges, no? Vi
no, negre. Jo normalment no ho criminalitzo. No sóc radical amb
que
això.
És millor, si volen beure un dia en cervesa perquè fan un dinar especial, millor amb alcohol o sense alcohol, què aconselles?
Això depèn també de la quantitat. A nivell de calories n'hi ha sense alcohol, que llavors són zero, però n'hi ha sense alcohol que tenen calories. Llavors, és molt fàcil. 3 patates braves... és una mitjana. Em preocupen molt més les patates braves, perquè quantifiquem molt pitjor els aliments i mengem molt més compulsivament els aliments que no pas prenem una canyeta en una terrassa.
Com mentalitzes els pacients de que després de dinar millor que es quedi una miqueta en gana que no pas que es quedi molt tips?
Bueno, doncs, com que els faig menjar sovint, els dic tranquil, perquè és que al cap de 3 hores a tu et tocarà berenar, i si tens una tarda molt llarga perquè dines aviat i sopes tard, tindràs 2 berenars. O sigui que és un tema de també buscar quins saciants hi ha, quins aliments els sacien més, quines combinacions els ompliran més, però és veritat que sentir-se retip dona moltíssima feina a nivell d'estómac, de fetge, de ronyó i de cor, i de treball cardíac.
Aconselles, no?, berenar algú?
Sempre. És que saltar-se una menjada, passar més de 3 hores i pico sense menjar, significa que el cervell no tindrà prou energia disponible i farà allò que dèiem abans de cremar múscul, perquè greix no en pot cremar, i a més a la següent menjada podem transformar en greix aliments que no tenen greix com a mecanisme de defensa de dir, he passat moltes hores sense menjar, ui, això em sona dels meus gens de la prehistòria, com que no sé si tornaré a menjar aviat, quan torni a menjar he de guardar. I això em fan diferents hormones, sobretot la insulina.
diuen que menjar fruita després de dinar fermenta i engreixa. Això és veritat?
No, perquè les fermentacions no generen greix. El que pot fer és inflar a nivell de flatulències i que tu et vegis la panxa més inflada, però això durarà un parell d'hores. Les persones que tota la vida han menjat fruita de postres i els hi senta perfectament i ho disfruten, no n'hi ha cap de problema.
No, perfecte. Diuen, jo m'he documentat bastant abans de fer aquesta entrevista, perquè és una entrevista molt important per la salut dels nostres oients, i he vist un article d'un periodista que deia tindre sexe crema calories, treu l'estrès i l'ansietat. Què podies dir-nos d'això?
Oh, doncs que hi ha molts diferents tipus de sexe, de més qualitat i de menys, de més duració o de menys, de més actius o menys. Llavors, com no, cadascú se deu saber el seu. Però sí que és veritat que tenir una bona vida sexual satisfactòria, és veritat que treu molta ansietat, és terapèutic, igual que pot ser per una altra persona fer esport, o pot ser fer el teu hobby de tocar música, o qualsevol cosa que et doni una bona salut emocional.
Posem música de sexe, Sex Machine, de James Brown. Jo crec que la Caterina després ens dirà que si anem a ballar a Valls de Saló o a Vall, on sigui, sempre és bo. Veritat que sí?
I tant. Ballar, si t'agrada, jo sóc una balladora, jo soluciono les tristeses ballant. Ballar és un exercici molt complet. Ahir precisament veia a la televisió un campionat, no?, a nivell mundial de màsters de ball. És un exercici molt, molt, molt saludable.
Doncs animeu-vos-hi i a ballar. Llavors, caminar és important també una mica cada dia.
Sí, és que cadascú s'ha d'adaptar l'exercici a les seves possibilitats. Clar, hi ha persones que caminar, per exemple, necessiten anar acompanyats i si van sols no hi van perquè s'avorreixen. Hi ha gent que és al contrari, que són solitaris, els agrada anar sols, tranquils amb la seva música. Caminar necessitem més d'uns 40 minuts per començar a cremar greix de manera significativa, diguéssim.
Jo coneixo pacientes teves que van en grup a caminar cada dia i una pacienta que va baixar 25 quilos. No dic el nom, com és lògic, i que realment és impressionant el que ha arribat a fer aquesta dona, de veritat, i cada dia va caminar amb les seves amigues i mentre xerren, parlen i tal. Podríem parlar d'esports per gent gran, per exemple la natació, a totes les edats va bé, inclús si tenen problemes de columna no passa res, de veritat, l'aigua gym, llavors el pilates, el ioga, la bicicleta normal, l'estàtica, tot això és bo, de veritat que sí?
Sí, hi ha un tipus d'exercici que no és cremador de greix mentre el fas, que és el d'alta intensitat. Aquell exercici que tu quan el fas, de fet es pot medir amb les pulsacions, no passar de 150 a 160 pulsacions, que no pots parlar perquè vas ofegant-te, aquell exercici és un exercici cremador de sucre en el múscul i no pas de cremador de greix. Per tant, és millor un dinàmic que moguis tot el cos i que no tinguis una intensitat molt elevada.
A Valls tenim gimnasos que fan especialment per a gent gran, i diuen servei de salut, o sigui que es podeu apuntar i aquí a Valls a diferent lloc del món.
I tant.
Les persones joves, quin esport els hi aconsellies, la persona que està sana?
Mira, jo amb el tema de l'esport sempre recomano un exercici que enganxi i que puguin fer en llarga duració, és a dir, en temporades llargues, perquè el que passa amb l'exercici és que si no t'agrada i el fas forçat, no dures. Llavors és important qualsevol tipus d'exercici que vegis que tu t'enganxaràs i el faràs durant anys. No que el faràs 3 mesos, t'esborraràs, repondràs una altra cosa, perquè no t'està agradant. El més important de l'exercici perquè funcioni és que el puguis mantenir en el temps disfrutant-lo.
I que, per exemple, el que juga al tennis, si disfruta, benvingut sigui.
Oh, i tant.
El que li agrada ballar la zumba, també que disfruti.
Exactament.
I la zumba pot anar a ballar a diferents llocs i també posar el vídeo del YouTube a casa i llavors preparar un ball propi de zumba cada dia que vulgui i entre es balli disfrutarà i primarà i es cremarà.
I tinc pacients que ho fan.
Posem una miqueta de zumba, posem la gozadera, gente de zona.
Miami me lo confirmó.
Us animeu a ballar la zumba? S'ho passareu bé, més cal que poseu l'ordenador, el YouTube, baixeu gozar, la gozadera, gente de zona i molts tipus de zumba, i veureu com ballen els nois i noies allí. Bueno, anem acabant ja. Digue'm, abans d'acabar, un parell d'anècdotes de clients, ai, de pacients, sense dir noms, com és lògic, coses curioses que t'han passat a la consulta.
Mira, doncs, ara em ve al cap a Falset, vaig visitar Falset, una senyora que era la primera vegada que feia dieta perquè estava a menopausa i havia guanyat pes i ella no havia tingut mai pes. I estava molt motivada i devia tenir una idea de que aniria a fer una dieta superestricta i em va trucar el seu home dient és que s'ha empatxat tant de xocolata per fer la despedida de la xocolata que no pot venir perquè la tinc malalta vomitant i és impossible que vingui perquè s'ha menjat 2 rajoles de xocolata per fer el comiat. I llavors la pobra dona va tenir al cap d'uns dies, mira, ja m'he recuperat i ja puc venir a la consulta i tal. Imagina't la idea que tenia de que faria una dieta que tindria totalment prohibida la xocolata quan no és així. I llavors, una altra anècdota és el tema de la mentida, dels pacients i les mentides que et fan. Que jo sóc un especialista en enganxar mentides, perquè si no, no sé la informació i no sé el que hem menjat, no sé què he de corregir. I a vegades em passa molt sovint que em ve la pacient i sempre em ve ella sola i un dia ve amb el marit. I llavors resulta que ella m'està explicant i què, quins extres has fet així d'especial, alguna cosa que t'hagis passat? Ah, no res, perquè vam anar de tapes i vaig menjar només sepi a la planxa. I el mires l'home i l'home t'està fent una cara de t'està fotent un cuento xino i t'està fent així que no, va, i fa així, he menjat.
Una altra anècdota, si la tens?
Bueno, anècdotes, per exemple, d'algun nen que he tingut que sempre et diu, ve amb la mare i diu, oh, és que clar, jo li faig planxes, que tal, és que no sé què. I el dia que ve amb l'àvia, llavors aquell dia confessa i confessa absolutament tot el que menja de llaminadures a l'àvia.
És que les àvies
engreixen.
I els avis són de por.
Engreixen, clar. Sí, sí.
La xocolata va a dojo, sí.
Sí.
Bueno, digue'ns ja per acabar, bueno, si et queda alguna cosa per afegir que no t'hagi preguntat i els datos per contactar amb tu.
Doncs mira, una cosa molt important amb el tema de posar-se, en el tema d'aprimament, de posar-se a fer millores amb el menjar, és que un ha d'estar molt motivat i l'altra cosa és que ha de pensar que Qualsevol dieta que faci on no li medeixin, per exemple, el greix corporal, ell no pot saber, aquella persona pot saber si s'està primant de greix o si està perdent musculatura, que és perdre salut. És molt important que les persones no estiguin addictes a la bàscula, a pesar-se cada dia, gent que es pesa dues vegades al dia, perquè no sabran si estan augmentant líquids, si estan augmentant músculs, si estan perdent greix, què estan perdent. És molt important que vagin a una dietista on els hi mirin la composició corporal. En el meu cas, jo sempre ho faig en totes les consultes, tinc un medidor de greix abdominal o a la farmàcia tenim un medidor de la composició de tot el cos. Això és molt, molt important. I l'altre és l'autoengany. És molt important que les persones comencin a agafar consciència dels autoenganys que ells tenen amb el menjar. En plan, ja ho compensaré, això no existeix, si d'una menjada t'ha engreixat, aquell greix que tenies n'has afegit més. O no n'hi ha per tant, o no ve d'una, o començaré la bossa de patates i menjaré tres, perquè és mentida, n'acabaràs menjant 30, o compro pels nens i al final t'acabes menjant tu. Tots els autoenganys que puguem imaginar els hauríem de notar per escrit, perquè veure-ho plasmat en el paper és impactant i et posa de front amb la teva veritat.
Ara m'han sorgit dues preguntes que no les tenia previstes. Normalment les persones que venen allí a la consulta, a part de dir-los la dieta que han de fer adequada, els hi dones alguna d'herbes, de...
Normalment, si m'ho demanen o si tenen algun problema associat, a vegades tenen problemes digestius i pots donar un extracte de digestiu o un depuratiu hepàtic perquè els surt el fetge com una mica carregat perquè han infiltrat greix al fetge. Llavors, a la farmàcia tenen un parell de productes fantàstics en aquest sentit, d'extracte de plantes hepàtiques, però no treballo d'això, ni és el meu focus, perquè jo sóc dietista, per tant, sóc assessoradora, faig un assessorament nutricional i dietètic.
Una pregunta que també m'ha sortit ara és quin percentatge d'èxit tens amb els pacients? Perquè, clar, hi haurà de tot.
Bueno,
no digues tu, en general el dietet, els que fan aquesta tasca, quins resultats tenen?
Mira, doncs això és una molt bona pregunta. Allò que vas a congressos, i hi ha congressos en què es fan estadístiques i es parla del tema del pacient i del pronòstic del pacient, i és molt, molt bèstia perquè es considera totalment normal que de cada dues primeres visites que facis, una no torni a la segona visita, cosa que a mi no em passa. De 10 primeres visites, una potser no torna perquè no estava preparada o perquè s'ha vist que és superada per la situació. Quan és una dieta, precisament em tornen perquè faig una dieta molt adaptada, molt personalitzada i que es pateix molt poc. Jo no vull que el pacient pateixi, s'ha d'empatitzar molt en això. I l'altra és que l'èxit depèn, perquè una cosa és l'èxit que percep el pacient, que normalment només volen perdre quilos i tant els hi fa del què, i l'altra cosa és l'èxit que jo m'exigeixo, que és que perdin greix abdominal, que és aquest greix tòxic que dona malalties. Llavors, en aquest sentit, a vegades li has d'explicar molt bé, mira, no has perdut pràcticament pes perquè has perdut greix i has guanyat múscul, i el pes s'ha quedat igual, però tu, el teu cos és més sa perquè té més múscul i menys greix. Llavors, ells a vegades no ho perceben com un èxit perquè no han baixat el pes, i en canvi jo sí, perquè sé que han perdut aquest percentatge de greix tòxic.
Torns a dir com poden parlar amb tu i com poden demanar hora. Això
sí,
és molt important.
Doncs sí.
Ja sé, insisteixo molt, però la Caterina em estava, que diu que té ple l'agenda, però vaja, sempre hi haurà un lloc per
sí,
el pacient.
Sí, home, els de matins ho tinc una mica més tranquil, les tardes les tinc més plenes. Llavors, va molt bé per WhatsApp, que guardin el meu número, 636-08-9838, Caterina, i llavors a partir del WhatsApp em poden demanar contacte.
En quins pobles visites?
Sí, visito aquí a Valls, a la farmàcia Vial Rull, visito a Cambrils, en un centre de fisio i podòleg que es diu Centre Cos, visito a Reus en una herboristeria i visito a Riudoms en un centre de fitness i dansa.
Bueno, per mi hem acabat. Jo t'agraeixo moltíssim l'agilitat en contestar la quantitat de preguntes que tenia, que pensava que el programa havia durat una hora i mitja, però l'hem concentrat molt perquè ets molt ràpida contestant, vocalitzes molt bé i ho has fet molt bé. De fet, ja tens experiència amb altres emissores.
Sí.
Moltíssimes gràcies i d'aquí un any i mig, si cas, tornem a parlar del tema.
Oi, tant, jo encantada. Moltes gràcies a vosaltres.
Segur que moltes persones al Facebook donaran la seva opinió d'aquesta entrevista. Moltes gràcies, Caterina. I abans d'acabar, voldria dir que la propera setmana tenim aquí un personatge, un senyor que és un mestre tatuador, jo diria el millor del país, que es diu Joaquín Sánchez Viñas, que és un home que ha estat molts anys aquí a Valls, ara està a Sant Salvador, entre Vendrell i Calafell, i a més és mestre d'arts marcials i defensa personal, sobretot ara que les dones hi ha el tema de les violacions, hi ha moltes dones que es poden apuntar a fer defensa personal perquè quan hi hagi tipus com la manada pugui defensar-se tranquil·lament. Això és molt important, serà un tema bastant interessant, en fi, tindre'l en compte. Agraeixo moltíssim al Toni Escot Skoda, que té el nom de la marca de cotxes, no sé si és l'amo o soci, agraeixo, perdó, la broma, eh? Moltes gràcies per tindre aquí el control també, si se sent bé és gràcies a ell. I fins la propera setmana, eh? Experiències de la vida, un programa que vol donar idees, vol informar, si voleu que aprenc coses, i en fi, i si hi ha algunes suggerències, dirigiu al grup que jo tinc, o diversos grups que jo tinc, al Facebook, i un es diu Coses de Valls, Coses de Valls, allí em poden demanar amistat, o al meu Facebook personal, em poden demanar amistat, tinc dos perfils, i si volen suggerir un programa determinat, ho farem. Gràcies i fins la propera setmana. Experiències de la vida.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.